el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, ben trobats aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 22 de juny. La veritat és que ha baixat una mica la temperatura, cosa que s'agraeix. D'aquí un moment en parlarem amb en Carles Losada, ens parlarà del temps, del trànsit i del transport públic. Avui a Carles Losada no serà, que és el cap d'informatiu, serà la Yolanda Canales. I també parlarem d'esports amb el company Gil. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb el Jorge Martínez a les vies de so. Avui parlarem de moltes coses, entre elles de que s'està accelerant el creixement dels contagis de Covid a Catalunya. Aquest dilluns hi van haver un 30% més de visites als centres d'atenció primària i els hospitalitzats a planta ja superen els 1.500. Ara bé, la majoria són casos lleus. Aquest augment s'atribueix a una major interacció social típica del mes de juny, però també a la irrupció de les subvariants BA4 i BA5 de l'Omicron, que es transmeten millor també entre persones que ja han passat la infecció. Avui en parlarem de tot plegat amb el doctor Juan Pablo Horcajada, que és el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. I també parlarem d'errors en la conducció, que és el que hem d'evitar si ens trobem en una retenció. No hem de canviar de carril, hem de respectar la distància de seguretat, no ens hem d'anticipar la situació. Són alguns dels errors més comuns dels conductors en un embús i ens ho explicaran Carles Llinàs, que és instructor de conducció segura del RAC. Això i d'altres temes, entrar-hi les dues de la tarda aquí a Herrera COPE Catalunya i migdia COPE Catalunya i Andorra. Així que estem preparats? Comencem. Bon dia. Yolanda Canales, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Què tal? Ben trobada?
Amb molt de fred aquí a la redacció, eh?
Sí? Una mica? Totalment. Bueno, deia jo a l'inici del programa que, per sort, han baixat una mica les temperatures a nivell carrer després d'aquestes pluges que ens han acompanyat durant aquesta nit, però volem saber com està el temps ara i a les properes hores. Yolanda, què ens diuen els meteoròlegs?
Doncs que avui el temps estarà insegur, amb predomini d'aquests cels ennuvolats que ja estem veient des de primera hora del matí, i que també plourà, pot ploure a qualsevol punt de Catalunya, però especialment i amb més intensitat al prelitoral i també a la Catalunya central. I la temperatura màxima també, efectivament, serà més baixa. Com a mostra, els 25 graus que tenim ara a Barcelona, 28 en tenim a Tarragona, 27 a Lleida, 23 a Girona i 22 graus a Andorra la Vella.
I si hem parlat del temps, ara toca el trànsit i el transport públic. Alguna incidència? Tot funciona amb normalitat?
Els transports públics sí, hores d'ara funcionen amb normalitat i a les carreteres també hi ha força tranquil·litat. Hem de destacar, això sí, que hi ha un carril tallat a l'altura de l'Ametlla de Mar, a la P7, en direcció a l'Hospitalet de l'Infant per unes obres que deixen 5 quilòmetres d'aturades en aquest punt. L'autopista P7 que no
falla mai.
No és lliure, exacte, de les retencions de cada dia.
I què s'està cuinant en aquest dimecres 22 de juny a la redacció d'Informatius COPE Catalunya i Andorra, Yolanda?
No, parlaves precisament del canvi de temps, les pluges que poden donar un respir a la situació pel que fa als incendis. Precisament el president de la Generalitat ha visitat algunes de les zones afectades pels darrers incendis, com és el cas del d'Artesa de Segre, i ha avançat que els pagesos afectats per l'incendi seran compensats per les pèrdues per haver llaurat els camps i evitar la propagació de les flames. Ja s'està treballant per veure quines són les finques afectades i cal bé registrar les incidències per poder compensar, com dèiem, aquests agricultors. Un incendi, el d'Artesa, que ha afectat 2.700 hectàrees i de moment és el foc més important que s'ha registrat a Catalunya aquest any, però amb tot la situació continua sent molt, molt complicada, tenint en compte també que la Revetlla de Sant Joan està aquí, com es diu en castellà, no? A la volta de l'esquina.
Quin tema més tocareu a l'informatiu, a banda del tema dels incendis? Tenim algun apunt més, Yolanda?
Precisament el conseller d'Interior està presentant hores d'ara el dispositiu que té previst el Departament d'Interior, que serà un dispositiu el més ampli que s'ha fet mai per controlar la Revetlla de Sant Joan des de diferents punts de vista, no només des del punt de vista de garantir la seguretat amb més controls de trànsit, alcoholèmia i tot plegat, per reduir també la sinistralitat, sinó des del punt de vista dels bombers, perquè els boscos, encara que hagi plogut, és molt poc el que ha plogut els darrers dies, continua estant secs i hi ha molt risc d'incendi, sí. I a sobre hi ha també aquest debat sobre ús de petards, sí o no. El Departament d'Interior no els ha prohibit, però hi ha alguns ajuntaments que per iniciativa pròpia han decidit acotar l'horari i també la zona en què es poden llançar petards, o d'altres ajuntaments directament és que han prohibit la seva venda, Montse.
Doncs mira, avui en el programa parlarem amb en Josep Maria Vilardell, que és el portaveu, el president del sector pirotècnic a Catalunya, i ens dirà exactament això que parlaves tu, si hi ha prohibició o no, i sobretot l'ús responsable dels petards. Senyora Canales, en parlem d'aquí un moment. Ara que hem dit petards, tenim el senyor Gil al costat, que és redacció d'Esports.
Està content perquè estava veient que era el City o la 14ª.
No, ho he posat per tu.
Ah, estava vostè veient la
no
tele?
No sé, però m'ha agradat molt.
T'havia posat la tele...
No sé què era, si...
Que no m'entere
jo... Estava Ceballos, jo diria que era la final, no?
Que no, era el City. Ah. Que no m'entere jo que mi Yolanda Canales passa frío en este estudio.
No,
jo no he dit aquí, he dit a la redacció.
He dit a la redacció, eh? Yolanda, moltes gràcies. Senyor Gil, quina informació...
Entre fins ens hem de cuidar.
S'està cluent. Sí, és que és veritat que m'ha deixat aquí la semi amb el Manchester City.
Entre fins ens hem de cuidar, si no, mal assumpte. Escolti,
què?
Novetat. Tuit d'Helena Condis. El Barça i el Sevilla estan negociando ja entre clubes el traspaso de Jules Koundé. Reconocido por ambas partes, entiendo, Barça y Sevilla. Es el gran objetivo del Barça para reforzar la defensa. De momento, negociaciones abiertas para ver si pueden acercar posturas. Tuit da la nostra Helena Condis de fa un minut. Era de les operacions que té en cartera el Barça, era la que estava en una fase més embrionària, per dir-ho així. Doncs ja no està embrionat el tema. Barça i Sevilla ja parlen per Jules Koundé. I clar, vull dir, una cosa comporta l'altra, perquè abans que s'acabi aquesta setmana, fora bo que el Barça activés alguna de les palanques, les famoses palanques financeres, la dels drets de televisió, aprovades per la Junta Extraordinària de Compromissaris, per mirar d'activar aquestes operacions. La de Koundé, la de Bernardo Silva, la de Lewandowski, etcètera, etcètera. Però de moment s'activa ja i es comença a parlar entre Barça i Sevilla de Jules Koundé, tot... En uns dies on un dels nostres comentaristes al Partidazo, Toni Freixa, havia fet un tuit a les darreres hores dient: us creieu que vindrà Bernardo Silva? Us creieu que vindrà Lewandowski? Us creieu que vindrà Rapinha? Us creieu que vindrà Koundé? No vindrà ningú. Doncs en contraposició a aquest tuit, doncs arriba aquesta informació que porta la Helena Condis. Una Helena Condis que també ha assistit a la roda de premsa d'Helena Ford, posterior a la junta directiva. Atenció, perquè el Barça li dona una volta al tema dels abonaments, en el sentit que si un abonat, per exemple, deixa d'anar a 10 partits, el seu abonament passa a ser gestionat pel club. I que s'acaba aquest període d'excedència que havia aixecat el club quan es va aixecar la pandèmia. I per sobre de tot això, diria jo, posin la ràdio, sisplau, posin la ràdio cada dia a les 3 i 5 de la tarda, sisplau, per favor, però avui posin la ràdio a les 3 i 5 de la tarda. Protagonista, 5 estrelles, Esportscope. Hashtag, ahí lo dejo. Per cert, per tancar el bloc futbolístic, Jennifer Hermoso confirma que deixa el Barça, marxa a Mèxic. No puc dir res més, que no puc dir més. No puc dir més, Canales, no puc dir més.
Ara fora de micro.
Ara fora de micro li explico. Doncs això, que Jennifer Hermoso confirma que deixa el Futbol Club Barcelona, Mèxic serà el seu destí, el destí de una de les dues màximes golejadores de la Lliga Femenina aquesta temporada i que, per cert, ha hagut de deixar la concentració d'Espanya preparant l'Eurocopa per un problema de genoll. Al poliesportiu li explico després perquè... M'està empenyent la Canales perquè ara a la seva televisió han deixat el futbol i posen el bàsquet.
El bàsquet, sí.
Això ja passa.
La Lliga va guanyar el Madrid.
Ara sentirem el crit de l'ossa de Canales.
Companys, Yolanda, aviam si li treus el nom del protagonista de després a Esportscope, el programa. Que vagi molt bé, gràcies. I d'aquí una estona ens escoltem perquè m'està esperant d'aquí a res, a uns minuts, el doctor Juan Pablo Horcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, perquè s'està accelerant el creixement dels contagis de Covid a Catalunya. Ara en parlem. No en marxeu perquè primer, uns bons consells. Fins ara.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vols gaudir de la millor música davant del mar? Tornen les nits al Port de Badalona. Tots els divendres, dissabtes i diumenges de juliol, els millors espectacles a Marina Badalona. Los Vivancos, tributs a U2, Tina Turner, Dire Straits, dansa, monòlegs i molt més. A partir de l'1 de juliol, gaudeix de la cultura, l'oci i la gastronomia a les nits al Port de Badalona. De les 7 del vespre fins a la 1 de la matinada. Venda d'entrades a nitsalportdebadalona.com.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
El vaixell Jolly Roger per fi ha atacat al Port Olímpic de Barcelona. Aquí us trobareu amb el pirata J. Roger. Desesperat per trobar el tresor perdut, tot solcant els mars explicant les seves aventures pirates. I necessita la vostra ajuda per trobar-lo. D'aventures? Vine! Senta com un veritable pirata gaudint de les millors vistes panoràmiques de Barcelona i fes-te una foto amb el pirata petrificat per la maledicció de la medusa. Entra a bcnnavaltours.com i reserva amb el teu codi de descompte. Pirata Cope BCN.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Enriqueta, la operación bikini ya está aquí. Necesitamos adelgazar, deshincharnos y bajar de volumen. Cuéntanos tu método.
Con el plan 1-2-3 adelgazarás. Es real y saludable porque vas a perder peso más rápido de lo que piensas. Es apto para todos. Sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Para veganos, diabéticos e hipertensos. Y regularás tus niveles.
Es natural, con registro sanitario, no son batidos y en solo 3 semanas perderás peso y volumen. La primera semana limpiamos.
Nos deshinchamos, evitas la retención de líquidos y bajas 3 kilos de volumen. Son sobres de piña.
Segunda semana, drenamos.
Desaparecen los michelines y la grasa abdominal. Son sobres de naranja.
Y la tercera semana son cápsulas captagrasas.
Y total de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. Llámame 650-51-52-53. Es económico y sin gastos de envío. ¿Y de regalo?
Las tres tisanas. Detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones. Solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650-51-52-53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho dèiem a l'inici del programa, s'accelera el creixement dels contagis de Covid a Catalunya. Aquest dilluns hi van haver un 30% més de visites al centre d'atenció primària i els hospitalitzats a la planta ja superen els 1.500. Ara bé, la majoria dels casos diuen que són lleus. Aquest argument i aquest augment s'atribueix, diuen, a una major interacció social típica del juny, però també la irrupció de les subvariants BA4 i BA5 d'Omicron, que es transmeten millor també entre persones que ja han passat la infecció. Segons Salut, ja representen més del 40% dels casos. Avui en parlem amb el doctor Juan Pablo Horcajada, que és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Doctor Horcajada, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolti'm, la malaltia continua sent lleu, però la probabilitat de reinfectar-se és elevada?
Sí, sí, perquè hi ha una novetat, no?, que és l'arribada d'aquestes noves variants. Són unes variants que el sistema immunitari no les reconeix tan bé com les anteriors i que inclús les persones que estan vacunades no tampoc la reconeixen igual, no?, que si fos les variants anteriors, no? I per aquest motiu, és en part que estem tenint un augment tan important de casos, perquè són unes variants que, com torno a dir, s'estan saltant d'una manera tant la vacunació com l'haver passat ja prèviament la Covid.
S'està perdent la protecció de les vacunes, doctor?
Sí, les vacunes, més que res, sobretot és per l'efecte aquest que dic del canvi de les variants. Però també és cert que hi ha estudis que demostren que amb el pas del temps, amb el pas dels mesos, l'eficàcia de la vacuna comença a caure. No és que desaparegui, però sí que és veritat que la seva capacitat d'evitar la infecció o de tenir la infecció d'una manera potser la millor més greu, es redueix. És veritat que hi ha una immunitat de fons, que és la immunitat celular, que és la immunitat que més ens protegeix contra les malalties greus, no? Però és veritat que les vacunes, i de fet per aquest motiu es va fer una dosis de record l'any passat, a primers d'any o a finals de l'any passat. Una dosis de record què és? Pues una dosis de record és tornar a estimular el sistema immunitari perquè se'n recordi i no se n'oblidi de que aquest virus està present i que pot produir malaltia.
Els símptomes d'aquestes subvariants, la BA4 i la BA5, tenen els mateixos símptomes de la Covid com la coneixíem fins ara? Pèrdua d'olfacte, del sabor, febre alta, etc.
No, és diferent, però ja venia sent diferent amb la Omicron, no? La variant Omicron no afectava tant, per exemple, el tema de l'olfacte, ni tampoc afectava el tema del gust, dels canvis del gust, i això ja estava reconegut i estava detectat, no?, quan veien els pacients. També és veritat que els símptomes típics de la grip, no?, pot ser que amb aquestes variants són més freqüents, no?, pues el mal de cap, la presència de tos, no?, el xafament, no?, el cansament,
sí,
important, no?, la debilitat corporal, no?, allò que també dona la grip.
Sí.
Home, el que passa que, com que són virus respiratoris i en el fons són variants de l'anterior, tampoc és que diguis que hi ha moltes i unes diferències molt cridaneres, però sí, jo diria que una de les diferències més importants i que canvien, per exemple, respecte a les variants anteriors, l'alfa i la delta, és lo de que no es produeix un canvi de l'olfacte ni del gust.
Mm-hmm. Doctor, què ha de fer una persona que ara mateix està contagiada o és la primera vegada que es contagia de Covid? Estar al llit, descansar?
Sí, és un virus que consumeix bastantes energies, diguem-ne, i que el repòs convé, no? Convé un repòs, convé molta hidratació, no? Beure molta aigua o beure molts líquids, intentar mantenir una alimentació equilibrada sense excessos ni tampoc, d'una manera equilibrada, no? I el repòs, és a dir, jo crec que quan una persona està sobretot amb febre, perquè és un altre dels símptomes que poden aparèixer, lo lògic, i de fet el cos ho demana, no? El repòs, no? I esperar una mica que passi aquests dos, tres primers dies, que són els més intensos i que és que més demanen energia i demanen, per tant, doncs fer repòs i fer bondat.
Doctor, aquest augment s'atribueix a una major interacció social i més ara que no portem mascaretes.
Sí, és un dels factors que està influint, no? És un dels factors que està influint juntament amb la l'important augment de les variants 4 i 5, que no hem d'oblidar que al mes de maig pues no hi havia la 4 i 5, no? I durant el mes de juny, d'una manera, al meu entendre, bastant ràpida, aquestes variants 4 i 5 pues, s'han fet i s'estan fent predominants, no? A Catalunya. I de moment potser no són tan predominants com era abans la variant 2, però recorda el que va passar, no? La variant 1 pues, és la que vam tenir els mesos de gener i febrer, després vam tenir la variant 2, no? Els següents mesos, i se van reemplaçant unes altres perquè són variants, torno a dir, noves, que infecten a molta gent, que són molt transmissibles i que la població no té la protecció que tenia davant de les variants anteriors. Per tant, és una ocupació, no, de l'ecosistema per part d'un virus, entre cometes, nou o amb parts noves, que fan que hi hagi molts casos, com està passant ara, i que, a més, amb la manca de les mascaretes, amb la reducció de la... no, de les mesures que tant existien abans, pues és lògic que hi hagi més casos, sí, sí.
Jo parlava que dilluns hi va haver un 30% més de visites als centres d'atenció primària. Podríem estar parlant d'una nova onada, doctor, de Covid?
Sí, podem estar parlant davant d'una nova onada. El problema és que no sabem fins a on arribarà, no? Perquè quan veiem la gràfica pues podem, no, dir, mira, pues aquí vam tenir una onada, no? Perquè la onada en aquests moments està començant a augmentar, està clarament, perquè a més tenim més ingressos als hospitals els últims dies, clarament. No només és un tema a nivell comunitari, que també ho veus, que veus a nivell comunitari que hi ha molts casos, i per tant és una situació d'augment claríssim, i que es diferencia molt de la situació que hem tingut durant el mes de maig, que ha estat un mes més tranquil, no?
Doctor, aconsella a la gent que estigui patint aquests símptomes d'aquesta nova variant de la Covid que es quedi a casa, que no vagi a treballar?
Sí, jo crec que s'ha de ser prudent. A més, aquesta és una, entre cometes, un consell que està present des de sempre. Jo crec que una persona amb grip, per exemple, en l'època en la que no hi havia Covid, una persona amb grip, lo lògic, sobretot personal sanitari, no? O persones que estiguin en contacte amb gent vulnerable, no? Com poden ser el personal de residències o gent que faci de cuidadors de persones vulnerables, pues aquestes persones amb grip no poden atendre aquestes persones, no? Uh-huh. Per tant, jo diria que sobretot aquells entorns laborals en les que hi ha una convivència amb persones vulnerables, aquí s'hauria de tenir molta cura en intentar no encomanar la malaltia, i la primera mesura per no encomanar la malaltia és quedar-se a casa.
Escolti'm, abans d'acabar, recordar que només la meitat dels que es podrien haver vacunat de la tercera dosi de la Covid se la van posar. La importància de la vacunació, ja es comença a parlar de la quarta, tot i que es va dir que primer seria generalitzada, ara es diu que serà per la gent més gran, però, bueno, la deixem allà una mica latente, no? Perquè si tot va en aquest camí, hauríem de pensar en la quarta per tothom.
Bueno, jo crec que l'objectiu principal és protegir a les persones vulnerables, que són moltes, eh? No és només els pacients immunodeprimits, que ja porten la quarta dosi. Els pacients immunodeprimits ja porten la quarta dosi des de fa un temps. Sinó a les persones grans, no? Les persones grans. No sé el nivell d'edat que es començarà a bellugar quan comenci a fer-se la vacuna. Hem sentit que a partir dels 80 anys, però suposo que sí, hi ha molts casos entre el personal vulnerable, pues que es comenci a ampliar... Suposo que per franges d'edat, i fins a on arribarà, doncs no t'ho sé dir.
Anirem veient a mesura que passin els dies. Abans d'acabar, em pregunten, doctor, pautes de medicació per la gent que ara estigui malalta amb aquest Covid, i si és la mateixa per les variants que hi havia per al 2019?
Sí, bueno, els tractaments no canvien per les variants, no? Hi ha uns tractaments que s'ofereixen als pacients que estan als hospitals i després està pues, el tractament del pacient ambulatori, que fonamentalment és hidratació, com hem dit abans, una dieta equilibrada, un repòs, i analgèsia o antitèrmics, no?, per reduir la febre, la persona que tingui febre, no?, o que tingui malestar general o sí, l'equivalent a la febre, pues, home, jo crec que prendrà antitèrmics pues, és correcte perquè la persona pues, pugui passar aquells dies d'una manera més suportable. No?
Doncs, doctor, hem pres bona nota. Paciència, sobretot per a aquelles persones que ara mateix estan contagiades, i fer bondat al llit i descansar i en sortir-nos. Gràcies a les vacunes tot està sent més lleu, però ja podem començar a dir, com vostè també ho ha comentat, d'una nova onada. Juan Pablo Horcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, gràcies, bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El Cebo, de Ladislao Baida. El viernes por la noche, en 13.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Las cosas que pasan en vacaciones son inexplicables. Tú en vacaciones terminas de comer, te tumbas para una siesta de 15 minutillos y te despiertas de noche. Sí, sí, de noche cerrada. Vamos, que no sabes si cenar o seguir durmiendo. Es desconcertante. En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Parlem de Mundo Natural, parlem de d'Ibecol Forte, perquè aquesta època de l'any possiblement sea un momento adecuado para empezar a mirar nuestro colesterol. Ya sabéis que el verano nos relajamos en muchos aspectos de la vida. Bueno, pero nos lo va a explicar muy bien Adrián González, de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Es esto, ¿no? En verano nos relajamos, ¿eh?
Exactamente, salir, sentarnos un poquito en el exterior, que ahora pues se presta y casi que nosotros ya lo preferimos que estar en los interiores. Por lo tanto, esto de acompañar una cerveza con una tapa, con otra tapa, y hace que muchas veces incluso esos heladitos, esos postres que tomas refrescante, pues también hay que tener en cuenta que no solamente las grasas disparan los altos niveles de colesterol. Cuando tú consumes muchos carbohidratos refinados, pues el exceso de carbohidratos refinados muchas veces va a la vía de la neogénesis, es decir, formación de grasa a partir de los carbohidratos. Y las grasas que fabricas por esta vía no son grasas de cadena muy larga, son 3 o 4 carbonos, y estamos hablando de 3 carbonos triglicéridos, 4 carbonos colesterol. Por lo tanto, los carbohidratos también son responsables de esos colesteroles crónicos que no bajan muchas veces, además del factor genético. Entonces, cuidar las grasas, cuidar los carbohidratos, movernos un poquito más y suplementos que nos ayuden en este sentido, pues por supuesto, nuestro Divecol Forte. ¿En qué se diferencia Divecol Forte de otros productos para este fin en el mercado? ¿Por qué funciona muy bien Divecol Forte sin ningún tipo de efectos adversos? Porque además de la levadura rojo fermentado, que aporta esos 10 miligramos de monacolina K, que es quien inhibe una enzima para fabricar el colesterol, pues nunca vamos a tener carencia de la coenzima Q10, ya que Divecol Forte contiene coenzima Q10, que es la responsable de fabricar muchos efectos adversos en este tipo de productos y medicamentos para el colesterol. Pues que sepas que con Divecol Forte, tomando dos cápsulas antes de ir a la cama, ya que es un metabolito nocturno, pues tenemos más posibilidad de reducir esos altos niveles de colesterol, ganar la batalla al colesterol sin efectos adversos.
Pues ahí lo tienes. Divecol Forte es la herramienta que te va a echar una mano a controlar el colesterol en esta época que, bueno, es normal relajarse un poco, ¿eh? Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Dónde puedes llamar? Pues al 91-446-0000. 91-446-0000 es el teléfono de Mundo Natural. Ya sabéis que Divecol Forte lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en parafarmacias, en herbolerías y en la parafarmacia del Corte Inglés. Y por supuesto, en la web parafarmaciamundonatural.es. Parafarmaciamundonatural.es. Así que no dejes que el colesterol te gane la batalla. Divecol Forte para ponerle remedio. Adrián, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
L'aixecament dels peatges i les ganes de sortir després de la pandèmia són alguns dels motius que han fet créixer la mobilitat a les carreteres catalanes. Els problemes de trànsit i les retencions són notícia pràcticament cada dia, sigui pels accidents o per l'acumulació de vehicles amb dades crítiques. Per això, avui volem saber coses sobre què hem de fer o què hem d'evitar si ens trobem en una retenció. Em poso en contacte amb el Carles Llinàs, que és instructor de conducció segura del RAC. Carles Llinàs, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bueno, en primer lloc, imagino que quan ens trobem en un embús, una retenció, el millor és no posar-se nerviós.
Sí, doncs principalment avui en dia una de les primeres prioritats davant d'aquestes circumstàncies és intentar evitar distraccions i posar-se en un comportament agressiu o violent, perquè tothom té pressa per arribar al lloc, no? Llavors, el principal davant d'això és tenir constància de que hem de mantenir, si més no, la calma i distàncies de seguretat respecte als conductors que van davant nostre.
Això
és una de les primeres prioritats.
I hi ha moltes vegades, Carles, que pensem que si anem canviant de carril cada dos per tres guanyem alguns metres. Això és cert, és negatiu o fins i tot és perillós?
Nosaltres sempre som partidaris de transmetre a tots els conductors que avui en dia el comportament al volant és prioritari. Llavors, aquesta acció d'anar buscant aquell carril que creiem que dona més fluïdesa o més velocitat, fins i tot, no?, que la gent pensa que corre més aquest carril, vaig a canviar. Anar canviant i voluntàriament cada dos per tres de carril, això pot provocar una acció d'un risc molt elevat, perquè pot ocasionar una col·lisió amb el vehicle que ve de darrere.
Uh-huh. Parlem de velocitat. Vosaltres aviseu que cal circular amb una velocitat constant i evitar grans accelerades i frenades, no?
Sí, al final nosaltres som partides d'explicar que en el moment hi ha dos tipus de diguéssim, de cues a l'hora de tenir una retenció. La cua que pròpiament, diguem, estàs parat i arrenques, per dir-ho així, 5 metres i pares i 5 metres i paro, i la que comporta a l'inici de la retenció total aquella fluidesa dels tres carrils, per dir-ho així, un exemple, si em permets, no sé, una autopista, l'APP, sí, que tot és superconeguda per tothom, doncs anem circulant per autopista els tres carrils a una velocitat anormalment reduïda, com pot ser inferior a 60 km per hora, i els tres carrils en aquell moment van circulant lentament. Aquí mateix hi ha un factor de risc que diem elevat, perquè anem molt, molt, molt enganxats i molt a prop del vehicle que portem davant. Llavors, tan sols deixéssim una distància prudencial i el nostre comportament fos, diguéssim, correcte en el sentit de que no hem d'anar canviant de carril i portéssim una velocitat constant amb el peu a l'accelerador mantenint o intentant mantenir aquesta velocitat igual que el vehicle que va davant nostre, això facilitaria que no poguessin haver-hi retencions, diguéssim, sobtades i parades totals dels carrils. Per què? Què fem? Quan veiem una mica de forat o d'espai, intentem accelerar ràpid per agafar el vehicle de davant. I això comporta que hi ha una denominació que diu efecto acordeón, que després comencen a frenar, i al final això és el que genera les parades quan a priori passes per, estàs parat 15 minuts i resulta que passes més endavant i no veus cap incidència i penses, què ha passat? Doncs l'efecte Corrión, no? Que la gent accelera massa ràpid, s'enganxa moltíssim al vehicle que va davant, s'apropa moltíssim i això genera una retenció que va sumant, augmentant a tots els vehicles que van anar.
Carles, quines marxes hem de fer servir en circumstàncies de circulació d'aquest tipus?
Bueno, podríem destacar que, diguéssim, aquest 2021 passat, el mercat nacional, la venda de vehicles, va pujar un 21% als cotxes automàtics. Llavors, avui en dia hi ha moltíssima gent que va en canvi automàtics, que això, doncs, bueno, això genera una certa comoditat en aquest sentit, en aquestes circumstàncies. Si fos manual, hauríem de tenir present que la marxa, diguéssim, primera és molt curta. La primera és exclusivament solament per arrencar. Llavors hauríem d'anar en segona, tercera velocitat. En tercera velocitat, avui en dia, un motor estàndard de gasolina d'un 1.200, 1.300 o un diesel 1.900 o 1.600, en tercera velocitat acceptaria perfectament poder circular a una velocitat d'un 50-60 per hora amb una retenció és la velocitat més o menys recomanable, la tercera velocitat.
Perfecte. Escolta'm, altres coses importants. Vosaltres diu que hem d'intentar facilitar la incorporació d'altres vehicles a la via sempre que sigui possible?
Sí. Sí. Quan diem això, que les incorporacions a les vies ràpides, a l'accés a l'autopista, els que circulen per el carril dret, si tenen l'opció, la facilitat de poder incorporar-se al carril del mig per facilitar l'entrada, això generaria menys problemes, perquè en molts d'aquests casos els carrils de les acceleracions és quan venen les col·lisions, no? Perquè el vehicle aquest que tens a darrere avalua que pot incorporar-se, no té present el vehicle que té davant, que ha tingut una percepció totalment diferent a la seva i frena perquè dubta, llavors l'altre accelera i pum, hi ha una col·lisió. Llavors, amb la mida del possible, els que estem circulant per la via i ràpida hauríem d'intentar facilitar perquè fos el conjunt de la circulació més fluida i no hi hagués tants risc.
Molt bé. Apaguem el motor si estem aturats o no?
Sí. Avui en dia, si podem, quasi tots els vehicles, motors, disposen d'un sistema denominat Start-Stop.
Exacte.
Que això genera que en el moment que el vehicle es para, es para el motor, arriba a una fase, diguéssim, de detenció total. Llavors això genera que les emissions de CO2 doncs, no siguin tan elevades. Llavors, si aquest vehicle del qual disposem no té Start-Stop, si creiem o avaluem que la parada pot ser més de 60 segons, és recomanable parar el motor.
Perfecte. I després, tenir en compte els comportaments agressius. Hi ha gent que abusa del clàxon quan hi ha una caravana. No s'arregla res amb el clàxon, els cotxes no avançaran més ràpid.
Sí, la veritat és que sí. O sigui, avui en dia, nosaltres sempre som partidaris d'explicar que l'actitud al volant sempre ha de ser una actitud d'un comportament, diguéssim, acceptable, en el sentit de que l'agressivitat i les peces sempre jugaran en contra nostra. Llavors, avui en dia, quan entrem al vehicle, tots tenen ganes d'arribar a lloc i tothom vol avançar a l'altre, i al final hem de ser realistes i hem de pensar que si estem amb una retenció avançarem tots i possiblement avancis 500 metres més que l'altre vehicle i quan la retenció desaparegui tornarem a estar una altra vegada a la mateixa distància. O sigui que al final actitud positiva, educació vial i intentar favorir i ajudar a la resta de conductors i intentar portar una conducció de compartir, que diem nosaltres. Al final l'acte de conduir és compartir.
Efectivament.
Que no ha de ser un acte individual. I avui en dia hi ha alguns conductors i conductores que ens ho agafem amb una actitud individual. Llavors aquí és quan ve el problema i els factors de risc. Perquè avui en dia la distracció, no sé si em permet, davant d'aquestes circumstàncies de retencions o cues, la distracció juga un paper decisiu, perquè com tenim molt de temps per fer altres coses, perquè estem parats i estem d'això, les distraccions en més d'un 65% avui en dia jugant un paper decisiu avui en dia a l'accidentalitat. Llavors hem de prestar molta més atenció al volant perquè al final, quan estem amb aquest tipus de retencions, amb un percentatge molt elevat, portem a dintre del vehicle el que més estimem, a la família. Llavors
certament
hem d'intentar arribar a lloc, disfrutar de les vacances e intentar veure que el conduir és un acte en el qual fem diàriament, però sobretot és un acte que si no portem el comportament correcte pot portar un risc i posar en perill, en aquest cas, a la nostra família i a la família dels altres.
Doncs hem pres molt bona nota, Carles Inàs, instructor de conducció segura del RAC, i acabem amb la paciència, que és la reina de la ciència, i més val arribar tard que mai. T'agraeixo moltíssim que ens hagis donat aquests consells. Avui hem volgut parlar sobre què hem de fer o què no, o què hem d'evitar si ens trobem amb una retenció, però com bé deies, vida només hi ha una, així que precaució, sobretot, és el més important. Carles Inàs, gràcies.
De res, un plaer a vosaltres.
Doncs. Igualment, adéu.
Adéu.
I d'aquí a un moment arriben les notícies a la cadena COPE i en re, en 5 minuts, ens convertirem en migdia a COPE Catalunya i Andorra per parlar-te, entre d'altres, dels petards i de l'ús responsable, perquè arriba, què? La revetlla de Sant Joan.